inesperada de l'actor Philip Seymour Hoffman per una sobredosi d'heroïna ens va agafar tots molt per sorpresa. Arran d'aquest cas, avui ens preguntem si està repuntant el consum d'heroïna i el de les drogues en general, què hi ha darrere un addicte a les drogues, com ho supera, si és possible fer vida normal després d'una addicció. La duresa que m'imagino ha de ser terrible per sortir d'una addicció, els que hem patit l'addicció amb una droga com és el tabac, a sortir-se'n costa molt, molt, i sí, i encara sempre diem amb el mateix amb els que som fumadors, que hi ha gent que som fumadors a l'atur, perquè algun dia potser tornarem a fumar perquè veiem gent que fuma i dius, ostres, mira, aquest està fumant i tal. Ah, parlem de les addiccions, parlarem de les drogues, per això avui hem convidat el doctor Joan Colom, subdirector general de drogodependències de l'Agència de Salut Pública. Doctor, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
L'Oriol Escolies, psicòleg i director del projecte Home a Catalunya. Oriol, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
I també sentirem dos testimonis que ens ajudaran a entendre la realitat. Ens acompanya la Sandra Moncusí, que va ser addicta i que ara ja ho té superadíssim. Hola, Sandra, bon dia i
hola,
moltes
bon
felicitats.
Dia.
I la Sandra gràcies. Soler, que està en tractament per superar-la. Bon dia, Sandra, també.
Hola, bon dia.
I amb ells parlarem, efectivament, d'aquest món de les drogues. Hi ha un repunt de l'heroïna? Per començar a parlar de l'heroïna amb el tema de l'actor nord-americà, el Philip Seymour Hoffman.
No. És a dir, una dada rellevant, per exemple, fixeu-vos, l'any 92, quan nosaltres vam viure l'epidèmia més important d'heroïna al nostre país, provenint bàsicament del món americà, d'Estats Units, i que ens va agafar com ens va agafar, teníem uns inicis de tractament a la xarxa assistencial de drogues de Catalunya de 5.000 persones, que representaven, fixeu-vos, en aquell moment, el 53% de les demandes de tractament. Estic parlant de l'any 92.
Sí, heroïna.
Fixeu-vos, l'any 2012, les persones que han iniciat tractament per heroïna són 1.471, que representen el 12%. Per tant, no sempre complim els esquemes dels americans aquí, com no ho hem complert amb el crack, com no ho hem complert amb les metamfetamines. Això no vol dir que no estiguem amatents, eh? Sempre diem que les drogues és un fenomen dinàmic i canviant i que va bastant a modes, bastant a oferta, bastant a demanda, bastant en molts factors. Però avui per avui dir que aquí, a Catalunya o a Espanya, repunta l'heroïna és excessivament, és agosarat.
Val,
i no és cert.
Per tant, el podi de les drogues més consumides a Catalunya, quin seria?
Pues mireu, sempre ho dic aquí, és alcohol i tabac dintre de les drogues legals, amb molta per sobre de les altres drogues, i després la tercera seria el cànnabis, la quarta seria la cocaïna i molt més lluny seria l'heroïna.
L'heroïna. La que més us preocupa?
Totes, perquè no ens preocupa tant la substància, ens preocupa la gent que la consumeix. I per tant el que ens preocupa és el binomi, la relació entre la substància, la persona i l'entorn. I per tant, una persona que és dependent a l'heroïna, no cal dir que ens preocupa extraordinàriament, una persona dependent a la cocaïna és una persona que no té capacitat de control en aquells moments i també ens preocupa. I una persona alcohòlica que no ens preocupa, és clar que sí. Per tant, el que ens preocupa són les persones. I el nostre objectiu, el nostre treball sistemàtic i permanent és treballar per generar una massa crítica suficient per generar una capacitat crítica enfront a les drogues i si quan tenen el problema poder-los ajudar a sortir. Que aprofito per dir que tenim dos testimonis aquí que és possible sortir-se de les drogues. Això és molt important, que ho transmetem, eh?
Ara elles tindran la veu, perquè és molt important que precisament les persones que han hagut de patir l'addicció i han hagut de patir la desconnexió de l'addicció ens ho expliquin pel que han hagut de passar i per la felicitat que ens puguin explicar, perquè és la base de tot plegat. Però Oriol, abans de parlar amb elles, aconseguir-ho és fàcil? Aconseguir deixar, en el cas de l'heroïna, per exemple, estem parlant que hi ha 1.500 persones que estan en 1.500, no?
Sí, professor, sí, sí, sí.
Clar, és de les drogues més difícils de deixar?
Clar, penseu que de superar una addicció és molt difícil. Que una persona que estigui en el turment, diguem, amb la compulsió de no poder parar de consumir, que realment se sent, creu que no és capaç de deixar l'espiral de consum en el que està immers, amb totes les conseqüències de salut, de psicològiques també, de relació a l'entorn, però és possible. Hi ha persones que fan el pas endavant de demanar ajut, la família moltes vegades és qui de vegades fa aquesta primera pressió perquè l'afectat, la família afectat, faci la demanda d'ajuda, i a partir d'aquí comença un camí que serà també molt complicat per no tornar a consumir, no? Per no reincidir en el consum, que tenim aquí dos batalles. La primera és deixar de consumir i la segona és no tornar
no recaure
a reincidir en el consum. No? I aquí, doncs, també, doncs, insisteixo...
Quants addictes a les drogues hi ha en aquests moments tractant-se al projecte Home?
Mira, actualment hi ha unes 250 persones en tractament per diferents tipus de substàncies, diferents edats, diferents perfils, homes i dones. Vull dir, hi ha persones de tot tipus d'estatus socioeconòmic. Penseu que la substància doncs pot, d'alguna manera, afectar a qualsevol persona, i una ha de començar un procés de conèixer quins són aquells factors que en un mateix l'ha portat a consumir. No? D'aquest descobriment, d'aquest camí a descobrir tot això, un pot començar a treballar els problemes més de fons, més de l'arrel del problema, per poder realment transformar en canvis, per poder a la llarga viure en societat bé, autònomament, sense consumir. Vull dir, són processos complicats, que cada cas és un món, però és possible superar una addicció.
Doctor?
Sí, no, deia que un dels elements més claus, com molt bé deia l'Oriol, és prendre consciència de malaltia. I un dels grans problemes, i elles ho explicaran molt bé, és que quan estan en aquest context, elles i ells que van començar a consumir drogues ho van fer per plaer, no ho van fer per malaltir, no ho van fer per tenir un problema que del qual després es quedaran enganxats.
I segur que diuen en un moment, jo controlo.
I aquesta és una expressió molt habitual. No, això no dona per mi, perquè el meu company, que sí que és addicte, té una forma de viure molt diferent de la que vic jo. Per tant, aquesta comparativitat constant hi és. Per tant, un dels principals elements que nosaltres sempre intentem és prendre consciència, perquè el primer pas per iniciar un tractament és prendre consciència. A partir d'aquí, quan tu ja prens consciència que efectivament no estàs bé, i ja acceptes molt millor l'ajut. Si no, d'entrada, ets resistent. Per tant, això, com molt bé diu l'Oriol, a vegades la família, a vegades els amics, a vegades els companys, t'ajuden a aquest primer pas. I això és diferent amb l'heroïna, amb la cocaïna, amb l'alcohol.
Oriol, en el cas dels casos que esteu tractant en aquests moments del projecte Home en el món de la droga, de quin percentatge estaríem parlant, per exemple, de l'heroïna?
Entre un 5 i un 10%.
Per tant, molt poc, eh? Estem parlant dels casos...
significatiu, però és minoritari en altres substàncies, que les més prevalents per les quals la gent sol·licita ajut és la cocaïna, l'alcohol, i quan més jovenet és el noi o noia que ve, el cànnabis.
El cànnabis, eh? Mm. Respecte als anys 90, com comentava el doctor Colom, han baixat molt els tractaments per heroïna. Què es deu? Teniu alguna explicació?
Hi ha una relació directa entre la incidència, és a dir, entre la gent que consumeix al carrer i la gent que demana tractament. És a dir, els anys 70-80, la droga de les drogues més importants de consum va ser l'heroïna. Veníem del maig del 68, d'un moviment contracultural, de les primeres llibertats. L'heroïna és una substància que va entroncar en aquest moviment. I es va generar inclús per elements d'entrada dels nivells socioeconòmics alts. Després, òbviament, es va difondre. I a més, amb un criteri de control que després, òbviament, es va demostrar que era tot el contrari. Desafortunadament, l'heroïna va provocar una mortalitat molt important, tant per sobredosi, que és el cas que ha passat el lector que avui parlàvem abans. Un dels elements més importants amb les drogues, i especialment amb l'heroïna, és la potencial mort per sobredosi, que ve donada quan tu, a la millor, estàs un temps llarg en el que no consumeixes. I perquè has anat a la presó, perquè has aconseguit una abstinència llarga, i un bon dia consumeixes de manera important. Aquell dia l'efecte és encara superior al que prenies abans. És el que ha passat segurament amb aquest actor, no? Per tant, la mort per sobredosi, la mort per heroïna, per sida i altres causes, ha fet disminuir de forma important el nombre d'usuaris d'heroïna. Al baixar el nombre d'usuaris, baixa el nombre de demandes de tractament, lògicament.
La Sandra Moncusi té 35 anys.
Sí.
Vas estar enganxada a la cocaïna dels 18 als 21?
21, més o menys.
Als 21 anys. 3 anys, però amb 18 anys. Amb 18 anys. Què et va portar a provar-ho?
Jo penso que el passar-m'ho bé. El voler un estadi més de passar-m'ho bé. Si a les dues estic supercansada i em prenc això i puc aguantar fins a les 5, doncs mira, són 3 hores més.
Qui t'introdueix en aquest món?
Companys d'escola. Bueno, jo crec que vam començar tots alhora, eh?
Tots alhora?
Va ser com... Vinga, va, sí, ens anem un cap de setmana i comprem... Crec que va ser així.
Puc preguntar de aquella colla d'amics que tenies? Primer, si en conserves algun. I segon, si també van quedar enganxats?
Si van quedar enganxats o no ho sé. Això cadascú que parli per ell.
Val.
I sí, els veig. Ens veiem un parell de cops l'any. A molts els veig, a molts no. Uh-huh. Però sí, jo els veig bé, però això cadascú...
Parla de cocaïna. Vas estar enganxada a alguna altra droga?
Jo fumava canutos, cocaïna, speed... i tripis. Bueno, una mica, no? Tot.
Sí, una mescla...
Allò, què hi ha avui?
Vas estar enganxada, permeta que t'ho digui, 3 anys només.
Sí. Perquè... Sí, sí, no, no, és que jo ho vaig, quan em veu trucar us ho vaig dir, o sigui, el meu cas... Jo vinc d'una família amb moltes addiccions i suposo que a casa estava la meva mare, que és Ojo Avizor, que és la que sempre ha lidiat amb tot. Suposo que estava al cas i em van aburxant fins que suposo que un dia el meu cos va patar, no? Jo crec que va ser també una cosa... Jo em vaig afectar molt al sistema del vertigen, amb les drogues, i crec que això va ser la meva salvació.
O sigui, les drogues et portaven un problema de vertigen.
Sí.
I llavors, tu vas donar compte un dia i vas dir, bueno... Oi.
Bueno, clar, és que vaig caure al mig de Passeig de Gràcia estesa. I vaig dir, què és això? Què m'ha passat? O sigui, no sabia on era. Què? Uf, uf. I jo anava amb moto i em vaig començar a collonir. Perquè, clar, pensava, i si un dia vaig amb moto i em passa? I si... Ah, i vaig pensar, i això de què ve? I, bueno, vaig fer com unes proves empíriques. Vaig dir, doncs ara estaré un mes. Només beuré alcohol. Bueno, clar, em seguia passant. Doncs ara estaré un mes que només prendré cocaïna. Clar, em seguia passant. I al final vaig dir, vale, potser és tot, no? I llavors me'n recordo un dia que estava en un bar, em va agafar un atac, vaig agafar un taxi, li vaig dir cap a casa, vaig arribar a casa, crec que la meva mare estava veient, no era Sálvame llavors, però un d'aquests, saps? I li va aparèixer Sálvame al menjador de casa. I, bueno, ella diu que, clar, que jo estava com super fora de mi, em propulsava contra tot arreu, i ella va dir, vale, un altre, no? I, bueno, vam passar la nit com vam poder, l'endemà vaig parlar amb ella, vam parlar, i em va dir, tranquil·la. Jo m'imaginava que hi havia alguna cosa, no m'imaginava fins a on, i ens en sortirem. I a partir de llavors vaig estar un any tancada a casa, amb por de sortir, amb agorafòbia.
Un any tancada a casa?
I només sortia per anar a teràpia. I calculant els carrers per on havia d'anar, vaig canviar de manera de vestir, perquè jo vestia d'una manera molt extrema, i... pensava, ostres, si em passa algú pel carrer, no ningú em recollirà, ningú m'ajudarà, perquè, clar, diran que sóc una yonqui, i llavors això ja m'atabalava, eh? I llavors vaig començar a canviar de manera de vestir, vaig començar a canviar-ho tot, evidentment, clar, estava sola a casa, això és el primer que vaig canviar. I, bueno, 8 anys de teràpia van servir per molt. Sí.
8 anys. Com ho has passat?
Clar, jo hi parlava amb la meva mare, dic, bueno, dic, és que jo no ho recordo tan greu, i em diu, bueno, clar...
Tu no.
No te jode, saps? Diu, tu no, diu, però no, ja. Diu, els que estàvem al teu voltant vam al·lucinar. Bueno, jo ho recordo com un procés molt enriquidor. De molta solitud, d'estar molt sola, d'haver-m'ho de fer sola, però molt enriquidor en el sentit de que em vaig conèixer. I vaig veure totes les meves mancances, totes les mancances de la meva família, totes les estructures que hi havia, tot el que fallava, tot el que no s'aguantava, i amb mi... i tot el que això havia afectat en mi i el per què m'havia portat allò.
No vull dir que la solitud no deixa ser el preàmbul de la independència, que moltes vegades és millor estar independent que estar amb segons quina gent, eh?
Home, això ho tinc claríssim.
I el... és admirable, eh? T'he de dir que és admirable, perquè només tu saps el que has passat... Perdó, esborro. Tu i la teva mare i part de la teva família sap el que has passat. Et sents ara, no, m'imagino, com una felicitat que no es pot ni explicar, no?
Molt. Molt, però és que, a més a més, jo miro enrere i penso, ostres, era jo, no? Ah, sí, clar, jo fa molts anys. I és com... ostres, ara no em puc imaginar com anava el meu coco, no? I com el tenia d'emboirat, i com no en tenia res, i com es anava barrejant tot, i es anava fent gran, i... clar, jo sempre ho deia, jo ho domino. No passa res. Avui sortiré i no prendré res. I una merda. Ara perquè quan sortia... si m'ho posaven davant, evidentment, que ho consumia.
Si ara et pregunto si ara controles aquesta no addicció, fa és molt... a dir, si t'ha passat pel cap...
Mai.
Si permeten que ho digui així, perquè sí. Ho sap, i l'he dit amb el doctor moltes vegades, els que hem estat fumadors, i que encara...
Sí, jo de fumar, veus, això m'ha costat més.
A tal no sé quantos, penses, ui, algun dia potser tornaré, a tal no sé què, i llavors, més que al final... és una projecció en el futur de dir, mira, jo com fa 65 anys tornaré a fumar. Entenem, saps?
Mira, jo amb el fumar, que també fa uns mesos que ho he deixat, que ha sigut el que més m'està costant, ho he deixat diverses vegades i he tornat a caure, no ho tinc clar.
Val.
Però amb el tema de les drogues ho tinc claríssim. No he tingut mai el pensament de tornar-hi.
Mai.
O sigui, jo vaig localitzar el meu problema principal i d'on em venia, el vaig solucionar amb ajuda, evidentment. I un cop vaig solucionar això va ser com... uf, hòstia... ja està, no?
Tu Aviam, tu tens diverses coses molt bones. Primera, tens una veu radiofònica, permeta que t'ho digui, preciosa. Una. Merci. Segona, t'expliques molt bé, molt, molt bé. I tercera, jo crec que ets un exemple. Com aquest exemple, tu exportes aquesta explicació a tot arreu o no?
No, perquè suposo que el no haver estat mai dintre de cap associació o grup o terapèutic que ajuden, no? Hi van als instituts o... No he tingut mai contacte amb això, no m'ha sorgit mai l'oportunitat.
Però és un exemple, no? És un exemple perfecte, no?
De fet, les entitats necessitem de persones com tu que puguin col·laborar i destinar el seu temps i expertesa i bona acció per ajudar altres que han patit, estan patint el mateix problema que tu vas patir.
Clar, jo li vaig dir al noi que... Jo he donat molts anys classes de música i he tingut grups de preadolescents... que sempre estan amb això, no? I em recorden a mi l'energia aquella. I jo els tracto molt de tu a tu, no? Perquè, a més, reconec molt aquella energia, que és l'energia que a mi em va fer...
caure.
No controlar res, no? I anar superhormonada. I sempre els he parlat molt clar, no? És el que deia, mai m'he amagat. Jo he tingut aquest problema, gràcies a Déu fa molts anys que el vaig passar. Gràcies a Déu no he tingut mai recaigudes. I sempre donant classes, si em pregunten, els hi dic... Vale, seieu. Avui no farem música, no? Seieu que parlarem de la vida. I es queden tots glaçats i llavors notes que es crea com un vincle i et venen a preguntar coses, no?
És que hi ha
no?
coses que em semblen molt importants i això, doctor Colom, amb aquesta admiració que professo per la Sandra Moncusi explicant aquesta història amb només 3 anys, jo crec que hauríem de començar a portar en el món escolar, que moltes vegades ens perdem en temes majors i en d'altres de temes menors, el que és una preocupació molt dels pares, que és la possible entrada de les nostres criatures en el món de la droga. Jo crec que a les escoles és personatges com la Sandra Moncusi que poguessin explicar-se això amb nanos de 12, 13, 14 anys seria indispensable, no?
Ho fem, eh? Sí? És a dir, en els programes de prevenció en l'àmbit educatiu intentem treballar tots els factors de protecció i factors de risc, és l'element clau que treballem a l'escola, i sempre posem alguns exemples que permetin identificar, valorar, atensar-se amb la realitat, segur, eh? És un element important. També haig de dir que no sempre, el cas de la Sandra és un cas extraordinari, sí, i molt valuós, però hi ha persones i s'ha de respectar que han passat un procés com el d'ella i que justament el que necessiten
és
aquest silenci.
Sí,
perquè un atensament a la seva realitat els hi fa tot una entrada i un know-how previ que els hi complica la vida. Per tant, hem de respectar molt aquests espais. El cas de la Sandra és un altre, no? La Sandra ho explica molt bé i, a més, ho vol que els altres. Per tant, això és fantàstic. Però jo soc molt respectuós també amb molta gent que ha passat aquest procés i el que necessita és un espai.
Sí, sí, claríssim. Però aprofitem-nos, no,
efectivament,
de la gent com la Sandra
Efectivament,
Moncusi, no?
Efectivament.
La Sandra Soler és un altre cas diferent, perquè tu estàs en tractament.
Sí.
Des de fa, quan?
5 mesos.
5 mesos. Tens 40 anys.
Sí.
A quina edat vas començar a consumir droga sense parar?
Bueno, vaig començar als 15, més o menys, a prendre alcohol els caps de setmana, però bueno, va ser com un hàbit, no? Cada cap de setmana, per sortir de festa, i bueno, així es va allargar fins...
Curiositat adolescent?
Sí, 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 al principi sí. Sempre anava relacionat amb el tema de sortir, no?
I a partir d'aquí?
A partir d'aquí, doncs, bueno, vaig continuar. Primer començaves un Sant Joan, a veure què agafem alguna cosa, Sant Joan, després Cap d'Any... I, bueno, després ja posar el divendres, dissabte, el dijous, dimecres, i llavors, bueno, quan comences a tenir feines, comences a fallar, i a partir dels 30, pues, ja va ser més continuant, no?
Quin tipus de drogues es pot explicar?
Bueno, jo amb l'alcohol i la cocaïna.
Alcohol i cocaïna.
He provat diverses substàncies, també.
Sempre, durant tot aquest temps, des dels 15 fins als 40 anys?
Sí, però, bueno, he tingut parons, eh? Tampoc ha sigut continuat, sempre anava relacionat amb el cap de setmana, o sigui, no ha sigut mai un consum sola, ni a casa, ni tenir necessitat d'anar... Però, bueno, ha estat aquí, no?
En tot aquest temps, has tingut una criatura.
Sí.
Que ara té 2 anys, no?
2 anys i mig.
2 anys i mig. Mm. En quin moment és conscient tu que tens un problema, que ets addicte?
Bueno, doncs jo després de perdre la custòdia del meu fill, realment.
Has perdut la custòdia del teu fill?
Sí, sí. me la va treure, bueno, ma germana em va denunciar, o sigui, i li agraeixo, o sigui, és, va ser el millor que va poder fer en aquell moment.
La teva germana et sí. va denunciar i va treure't la custòdia de la criatura.
Sí, sí, sí.
Que en aquell moment ha de ser, no m'ho vull ni imaginar.
Clar.
No m'ho vull ni imaginar, perquè treure-li la mare a la custòdia d'un fill és el pitjor que et pot, vaja, de les pitjors coses que et pot passar.
I més la teva germana, no, pobra. O sigui, el valor de tenir, de l'obligació de denunciar la teva germana, o sigui, és molt fort.
Com vas reaccionar tu quan la teva germana et va denunciar?
Uah, fatal. Bueno, vaig dir que ella és el que queria, ja lo tienes todo, llavors vaig marxar. Jo vaig marxar de casa, ho vaig deixar tot i vaig marxar al carrer. Sí, sí.
Vas marxar al carrer?
Sí, fa un any i mig.
Vas marxar al carrer? Vol dir que vas marxar a viure al carrer?
Ho vaig deixar tot, sí, sí.
A viure al carrer?
Sí, perquè ja no em quedava res, el pare del meu fill havia mort, i quan vaig perdre la ma mare va començar a estar malalta també, una situació molt...
I quin dia fas el crec i dius, escolta, jo això no... Escolta, potser la meva germana té raó, la meva mare té raó i és per culpa meva... I quin dia te n'adones que ja n'hi ha prou?
Bueno, vaig adonar-me'n perquè em van ajudar dos centres de Barcelona i vaig anar a un altre centre...
Ah, però vas anar-hi tu?
Sí, vaig anar jo,
Per tant, tu te n'adones primer que el centre
d'ajudi,
eh?
Tenia un problema, exacte, sí.
Per tant, el mèrit primer és teu, de dir, fins aquí m'ha arribat, ara paro.
Sí, sí, però bueno, vaig anar a un centre, ma mare va morir, estar al centre, i llavors em va desestabilitzar una altra vegada i vas tornar una altra vegada al carrer. I bueno, fins que va arribar... Vaig tornar un altre cop al centre de dia, que em va ajudar molt, a Barceloneta... I vaig anar, em van enviar el director, em va dir, necessites anar a una comunitat terapèutica, jo encara no ho veia, Encara no ho veia i al final vaig donar el pas i...
Bueno, I vas anar?
A Projecte Home.
Al Projecte Home, i vas anar allà, toc, toc, hola, bon dia, tinc un problema.
Sí, jo sola vaig anar cap allà i, bueno, supercontenta estic.
Com va el tractament?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, estic molt contenta.
Quan creus que estarà recuperada? Perquè això t'ho has preguntat, no?
Home, sí, fa por, eh?
Perquè, no, fa poc i fa por.
Fa por, exacte. Perquè jo crec que, bueno, que pots acabar el programa, o sigui, són dos anys de programa, un cop acabes de tercer, passes a reinserció, i després continues, no?, fins que et donen l'alta. Però, bueno, això ho tindràs tota la vida, o sigui, has d'agafar eines perquè no et torni a desestabilitzar, no?, el tema emocions.
T'he de fer una pregunta que em sembla... tan obligada, que és que no te la puc preguntar més, perquè hi haurà molta gent en aquests moments que està escoltant el programa i ho vol saber. I la criatura?
La criatura està superbé. Està amb la germana, s'ha quedat amb l'entorn familiar, el meu pare està visquent amb ells, o sigui, està superben cuidat.
I la vas a veure, i la teva relació amb la teva germana?
No. El tinc mitjançant la de Gaia, i no, encara no el puc veure.
Encara no, eh?
No. Però bueno, espero que d'aquí poc... Doncs,
i la teva relació amb la teva germana?
De moment...
Costarà, no?
Sí.
Costarà.
Home. O sigui, m'he apropat al meu pare, però bueno, va. Poc a poc. La família
Oriol,
ha patit molt.
En un cas com aquest, quin tractament s'ha de seguir?
Bé, acompanyar amb molt d'amor, amb molta estima, amb professionalitat, amb amor responsable, o sigui, no només amb abraçades i amb petons, sinó realment doncs, acompanyar-lo amb fermesa, perquè hi pot haver moments baixos, anímics, que li faci la persona pensar si val la pena seguir, si no seguir, perquè l'esforç, la valentia que mostra les Sandres, doncs és molt important, no? I llavors, acompanyar això implica la família en el punt que es pugui implicar, tot això també millora el tractament, i en aquests processos una miqueta llargs, no? Perquè s'han de resoldre temes de fons i necessita companyia durant força temps.
Molt bé. Si em permeteu, són les 10:39 minuts. Ens truca un oient que es diu César. César, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Estaves escoltant el programa?
Sí.
I ens vols explicar també el teu testimoni.
Sí, mira, jo ja fa 15 anys que estic rehabilitat, va per 16 anys, i només dir-vos que de tot es pot sortir. Amb molt d'amor de part de la família, molt d'esforç, i, bueno, la gent que està una mica en aquests moments malament, només és dir-li que si me n'he sortit jo i la meva companya, es pot sortir tothom. Això és el meu missatge, només.
És un magnífic missatge. T'agraeixo molt la teva trucada, César, aquí al Món RAC1. Moltes gràcies.
Molt bé, Jordi.
Que vagi bé, una abraçada. Bon dia. Això són casos de que la gent se'n pot sortir, i això és molt clar. Hi ha gent que té la voluntat de sortir-se'n, gent que no només ha tingut la voluntat, sinó la valentia d'explicar-ho i de dir que ja no, i que s'ha acabat, i que prou, I això és magnífic, no?
Sí, jo m'agradaria fer complementàriament dues reflexions. Una, que els dos casos de la Sandra, de les Sandres que ens han explicat avui, posen de manifest una cosa que també hem dit moltes vegades, i és que l'addicció, potser sí que hi ha una droga que és la principal, però que, com hem vist, s'acompanya d'altres addiccions. És a dir, que una propicia el consum de les altres. Les dues ens han explicat alcohol, heroïna, en algun cas, cocaïna, amb l'altra, cocaïna i altres substàncies i alcohol, no? És a dir, que una potència l'altra. Per tant, al final és l'addicció a moltes substàncies, per una part, no? És el que en diem polidependència o politoxicomania. I la segona és que tenim la costum d'intentar comparar les drogues, la seva solució, com una malaltia aguda. I clar, quan la comparem, cometem un gran error. Les drogues són una malaltia crònica, però no crònica perquè no hi ha possibilitat de sortir, sinó crònica perquè tenen un llarg recorregut. I per tant les hem de comparar amb malalties cròniques. I quan les comparem amb la hipertensió, amb la diabetes, per exemple, per dir alguna cosa, tenim resultats millors. Per tant, això ho hem de poder dir. Efectivament, és difícil, és complicat i és complexa, però és possible sortir-se'n d'aquest món i amb l'ajut de professionals més. Per tant, tenim tres testimonis avui que ho posen de manifest.
I algun més que ara llegirem, però, per exemple, amb el testimoni de la Sandra Moncusi, però sobretot ara el de la Sandra Soler Oriol, estem parlant de tu estàs internada en un centre de projecte home, sí, a Santa Perpètua, no?
A Montcada i Reixac.
A Montcada i Reixac. Quin procés ha de seguir ella a partir d'ara?
Bé, aproximadament doncs, 9 mesos està en internament i després passem a una fase ambulatòria que acompanyem en el procés d'integració social, la de feina, perquè costa a dia d'avui i hem inserir-se en el món laboral, i aquesta part segona dura aproximadament un any, no? I no tothom necessita la mateixa ajuda. Hi ha gent que està internada 24 hores, 7 dies a la setmana, però hi ha persones que només van durant el dia, hi ha persones que només venen un cop a la setmana. Depèn una mica del perfil de cadascú i de les circumstàncies de cadascú, necessita més grau o menys d'ajuda.
Una pregunta per les dues, Sandra. Sandra Moncusi, ara ens està escoltant. Primer ho farem per la gent jove, estem parlant de nanos de 16, 17, 18, 15, 14, 16 anys que tenen algun problema, Amb els 14, 15 anys suposo que la droga que més preocupa, doctor, estem parlant del cannabis, que és el que és més fàcil de trobar, no?
Cannabis i l'alcohol.
I l'alcohol. Amb aquests nanos, que ara tenen algun problema, perquè moltes vegades tot això pot venir propiciat a algun tipus de problema que en algunes vegades pot ser absolutament menor.
Sí.
Absolutament menor i fàcil de resoldre a casa o fàcil de resoldre amb algun tipus d'ajuda mèdica que no implica directament anar a buscar una addicció. Què els diries a aquests nanos que ara puguin estar a casa escoltant o que estiguin sortint, jo què sé, quan s'ho vagin per podcast, què els diries a aquests nanos?
Que la vida és molt llarga, o ha de ser-ho, tots volem que ho sigui, que passen moltes coses i que no s'ha de tenir por, i que parlant amb qui sigui, que parlin amb qui sigui, amb amics, que els puguin escoltar, amb família, que tinguin més, no sé, o amb algú que no coneixin, però que expliquin el que els hi passa. I que potser així podran solventar l'altre. Però és molt difícil donar consells. Però jo... que tot és molt relatiu.
I els pares, què els hi diries?
És que jo crec que tenim un gran problema avui en dia. Bueno, jo sóc d'aquest parer amb la societat, i més ara que tinc un fill obec, hi ha molt poca comunicació. La gent necessita treballar moltes hores, o creu que necessita treballar moltes hores perquè no volem renunciar a res del que tenim, i això fa que els nens quedin molt desemparats i tinguin moltes mancances afectives. I això és molt greu.
Espera, Sandra Soler, després el doctor me dona la paraula. Sandra, tu què diries?
Jo crec que hi ha moltes formes de divertir-se, que vagin molt en compte, perquè al principi sortir de festa, però que el jo controlo no serveix, o sigui, que vagin amb molta cura, amb molta cura.
No, el que deia la Sandra m'ha fet reflexionar molt un tema clau, que és la comunicació. És a dir, hi ha un procés, hi ha un període en l'època de l'adolescència que hi és normal, eh? I ja està sa, i forma part de la vida, que et separes dels valors dels teus pares, aquells que fins ara et deien, escolta'm, has d'anar per aquí, has d'anar per allà, i te'ls crees a ulls clucs, doncs ho comences a posar en qüestió, i te'n vas. Però una cosa és que et busquis la teva pròpia identitat, que és lògic, eh? I que en aquell context estiguis més a prop dels teus iguals que no dels teus superiors o dels teus pares o mares, i l'altre és que perdis la comunicació. Jo crec que aquí els pares i mares tenim una funció clau. no tant fer de policies, no tant investigar els calaixos, no tant investigar les butxaques dels pantalons o de les faldilles o dels vestits.
O les tablets.
O les tablets. No cal. Cal estar amatent a la relació amb els fills i veure què està passant. I veure què està passant. Perquè al final surt.
Acabarem de seguida. Hi ha un altre oient que ens envia un mail i que ens demana preservar el seu nom, que diu: vaig ser consumidora d'heroïna durant un temps i la descripció del que se sent la primera vegada que la proves és indescriptible. Tot desapareix de la ment, entres un punt de pau interior que no es pot explicar, només quan ho proves. Aquesta sensació ja no la trobes mai més, ni tan sols la segona vegada. Totes s'hi aproximen, però mai és igual. I t'hi enganxes perquè el que busques és aquella primera sensació. I és molt difícil explicar-ho sense haver-ho provat. El més difícil, però, és sortir-ne.
Em sembla una descripció excel·lent. Tant és així que diem moltes vegades que els canvis que es produeixen a nivell cerebral a partir del benestar que representa el consum no són, ja no es tornen a trobar. Per això ho explica molt bé aquesta oient. És a dir, aquesta sensació de benestar és la que busques a continuació sistemàticament i cada vegada necessites més substància per hipotèticament arribar a aquell nivell de benestar i cada vegada tens més efectes adversos com a conseqüència del consum.
Oriol, per acabar, a la gent que ens estigui escoltant ara i que tingui un fill o una filla o ells mateixos, amb unes circumstàncies com les que ens explicaven les Sandres, què han de fer?
Posar-se en contacte amb professionals, amb entitats que li mereixin confiança, amb el servei públic de la salut, perquè no perden res en consultar, en assessorar-se, en preguntar, i crec que molts, i de fet ja ho estan fent, doncs tenen bones receptes, diguem, per poder encarrilar bé situacions que des de casa són possibles encarrilar.
Hi ha molta gent que... Teniu molts amics, eh? Les dues teniu molts amics, eh? Perquè hi ha gent que no, Sandra Soler, que recorda de l'escola que eres una lluitadora, el Ramon Parra, per exemple. La Olga, que diu: un petó enorme a la Sandra Soler, l'escoltem Tere, Gemma, Gosset i jo. Ja saps de qui parlem, no? I molts amics també de la Sandra Moncusí, que ens envien missatges, l'Anna Tort i tants d'altres que animen a la gent. Aviam. L'Ivan diu: a la meva època d'institut, a finals dels 80, un professor ens va fer veure la pel·lícula Jo, Cristina F. L'impacte va ser brutal, va valdre molt la pena. Si n'és una pel·lícula que va precisament sobre una noia amb addiccions. Em falta una última pregunta. Hola, Enrique Figueredo, hola, Pere Cullell, bon dia.
Molt bon dia.
De seguida parlarem continuarem parlant de les drogues, però jo tinc una pregunta tant pel doctor com per l'Oriol. I és: com es pot explicar que una celebrity, que és el que ara parlarem amb l'Enrique i amb el Pere Cullell, com és possible que una celebrity, una persona que a més deu guanyar molts diners, jo sé que la droga no entén de calés, eh? Però que guanya molts diners, que té un reconeixement, com és el cas del Philip Seymour Hoffman, que semblava una persona venerable amb aquest aspecte, immaculada, es sobreexposi tant a les drogues com per quedar-se amb l'agulla enganxada el dia de la seva mort.
Potser a mi el que em sorprèn és que encara em sorprengui que una persona que hipotèticament té èxit social, popularitat, èxit professional, això no té per què significar de cap de les maneres benestar psicològic, plenitud, satisfacció personal. O sigui, pot ser també un turment per ell, pot estar visquent situacions molt complicades i utilitzar la substància d'alguna manera per fugir de tota una tensió, d'estrès, de circumstàncies que desconeixem, no? I més, us diria, hi ha feines que són, diguem que tenen més propensió a l'abús de substàncies, no? Feines de que has d'estar sempre bé, que has d'estar sempre amb una imatge positiva, feines a destajo, amb horaris, diguem, complicats...
Doncs, carai, m'està fent una fotografia.
Però sí que hi ha feines que està demostrat, doncs, que tenen factors de risc davant l'abús, sí, sí, de substàncies.
Estic totalment d'acord, Oriol.
Sí, no, totalment d'acord amb el que ha dit l'Oriol. Les drogues no en tenen ni nivell socioeconòmic, ni de nivell intel·lectual, ni de nivell físic. El que les drogues responen és a factors de vulnerabilitat, i això es dona en totes les professions, en totes les circumstàncies. Es pot donar en totes les professions, en totes les circumstàncies. I el fet, per exemple, del que explicaves de l'agulla és una simple anècdota. Una persona, quan consumeix, el que li interessa és tenir la màxima quantitat amb el mínim temps. I això, la via que ho subministra més fàcilment és la via intravenosa. Per tant, per un heroïnòman, el pas de la via nasal o de la via respiratòria a la via intravenosa és una minimitat. El que busca és el màxim efecte amb el mínim temps.
Ha estat un plaer rebre-us a tots. Doctor Colom, fins més aviat.
Moltes
gràcies. I moltes felicitats també a l'Oriol Escolies, el psicòleg i director del projecte Home a Catalunya. Enhorabona per la feina feta.
Gràcies.
I minimitzat el paper dels dos avui pel paper de les dues Sandres que ens han visitat. Moltes felicitats. Moltes, sou un exemple de debò. Gràcies. I que per molts anys. Sandra Moncusi i Sandra Soler, moltes gràcies a les dues.
Moltes gràcies.
Fins ara.